Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Com ha anat la setmana?
Tot bé.
A Suïssa hi has posat els peus?
Alguna vegada.
Alguna vegada.
Alguna
per
vegada.
Fer transaccions.
Sí, més aviat pels museus. Té museus molt bons, Suïssa. M'agrada molt. A Zurich, a Basilea, a Ginebra, hi ha museus. I després vaig estar vivint una setmaneta allà.
Què dius ara?
Sí. Mentre el Miquel Barceló estava fent la cúpula de les Nacions Unides. I viure tot aquell enrenou va ser bastant interessant.
En Miquel Barceló, que t'uneix una amistat de fa molts anys, eh?
Sí, sí, i va ser molt bonica. Tinc l'experiència del creador quan s'enfronta una cosa més, aquella cúpula tan gran i tan difícil de poder-ho fer.
Amb l'Artur Ramon, com bé sabeu, vinculem alguna de les notícies de la setmana amb obres d'art. En uns dies molt intensos políticament, la imatge dels últims 7 dies és la de la manifestació de l'11 de setembre. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer 1 milió de persones. Segons la delegació del govern, poc més de 300.000.
Jo crec que sí, perquè veguin la nostra força o, per lo menos, veguin que estem apoyant a que hi hagi un canvi. D'una forma o d'una altra, algú s'ha de moure. Tal com estem, no podem estar.
Aquesta és, esperem que sigui la darrera.
Siguin 1.300.000, avui amb l'Artur Ramon volem parlar del carrer, de les reivindicacions, de la protesta. Aquest dissabte, les manifestacions a l'art. Comencem, Artur, amb tota una icona, La llibertat guia en el poble. És un dels quadres potser més coneguts, eh?
Aquest és un dels quadres icònics de la història de l'art d'Eugène Delacroix, que va pintar el 1830, i que és una pintura que està a la frontera entre l'al·legoria i la crònica social, el que avui seria el fotoperiodisme, no? Llavors, Delacroix, entre el 27, el 28 i el 29 de juliol de 1830, a París va sortir al carrer, va haver una sublevació popular importantíssima que va portar després a la Revolució Francesa,
sí.
I es van revoltar el poble per les lleis repressores de Carles X. Entre altres coses perquè no els deixaven votar. No sé si et sona, això.
Ves tu quin paral·lelisme, no? L'art que ens dona.
I llavors van sortir tots al carrer, tots els estaments socials al carrer, a revoltar-se, i van aconseguir, doncs, la Segona República, on es va abolir l'esclavatge i on va haver un sufragi universal masculí, per això.
Ara havíem de remar una mica més, les dones, eh?
Això va costar més, sí. Això ja va ser més entrat al segle XIX, eh? Malauradament. Les dones han hagut de tardar molt en poder...
De lluitar per partida doble o triple, moltes vegades.
Sí.
En aquest quadre parlaves dels estaments, no?
Sí.
D'aquests estaments de la societat. Tots aquests estaments estan representats en aquest quadre?
Mira, pràcticament ho són tots.
Si fem l'anàlisi...
Pràcticament ho són tots i els podem analitzar. La pintura, la figura principal, la que tothom coneix, és aquesta dona que va amb els pits descoberts i porta la bandera francesa. Aquesta dona és la Marianne, la famosa, diguéssim, símbol de França, però al mateix moment és una noia jove.
Sí.
Per tant, té aquest doble significat. Llavors, a la seva dreta hi ha un nen que porta unes pistoles, que es va dir que podia ser el símbol d'un estudiant pel barret que porta.
Sí.
No ho és.
És jove, eh?
És jove, és molt jove.
És un nen petit, no sé, 10 anys, 12.
Sí, deu tenir... No arriba als 14 anys, i és un nen que simbolitza la joventut que es revolta contra la injustícia, el sacrifici que han de fer, doncs, els innocents per les causes nobles. Aquest és el significat, no és un estudiant. A la dreta, en canvi, hi ha un personatge que s'ha dit que és l'autorretrat de Delacroix.
Ah, sí?
Pot ser, o no.
És un senyor, molt ben vestit, amb barret.
Exacte, amb aquest barret.
Que crida l'atenció, eh? Enmig de tot aquest guirigall, sí, amb armes, morts, no?
Sí.
Molt de fum. un senyor sense perdre la compostura.
Exacte. Aquesta és la burgesia. Simbolitza la burgesia. I porta un fusell que no li ha robat a un d'aquests militars morts, sinó que és un fusell de caça que és propi. Ha sortit amb el seu fusell i ha sortit també a revoltar-se. És a dir, tots els estaments socials que s'estan revoltant per aconseguir doncs, els seus drets civils. També hi ha doncs, representats els obrers, els agricultors. I després Delacroix fa una cosa molt bonica que ens situa a l'escena a París amb aquesta arquitectura que hi ha a la part dreta,
no?
On es veu Notre Dame i on es veu aquests edificis
de... Ah, no l'havia identificat.
Sí, és Notre Dame. Però, tal com
sempre
ho fa Delacroix...
Sempre s'han de mirar els quadres amb molt detall,
sí,
eh?
Sí, perquè aquest és un element important, perquè Delacroix ens situa clarament l'escena a París, i a més és una perspectiva impossible, aquesta. Ell, simplement, el que va fer és posar aquest detall per donar-nos a conèixer on estàvem. I després, tots aquests personatges morts de primer pla, que a mi m'han agradat molt perquè hi veig una gran relació amb un quadre que es va pintar 11 anys abans, el famós quadre de Jericho, El rai de la Medusa, que hi ha tots aquells personatges també...
A la barca. Tots
aquí,
morts,
per
sí.
Per tant, seria una reinterpretació que fa Delacroix de Jericho fent aquesta mena de rai de la Medusa terrestre i reivindicativa. I, per tant, i després hi ha una altra connexió que m'interessa moltíssim, que és aquesta connexió entre, per primera vegada, la pintura ja no busca ser idealitzada, sinó que el que intenta és ser un... copsar la vida.
Un testimoni,
un
no?,
testimoni,
de la realitat que li toca viure, no?
Un testimoni del que passa. És el que fa Goya, també, en una època molt similar. Això ho porta...
Els precursors dels fotoperiodistes, com tu deies
sí,
no?
Sí,
això eren aquests pintors?
Això és exactament aquesta cosa de l'individualisme fet ideologia. Que això és molt propi del romanticisme. És a dir, la consciència individual que porta a aconseguir grans conquestes socials. I això els pintors, que estan atents, ho veuen i, a més, ho copsen i influencien a altres artistes. Per exemple, aquests dos personatges que veiem a esquerra i dreta de la Marianne van influir d'una manera molt directa a Victor Hugo. El que està a l'esquerra apareix als Miserables. És un dels personatges dels Miserables, que es diu Garoche. I, en canvi, el de la dreta, aquest home que dèiem burgès amb el fusell, aquest seria el famós Jean Valjean, també.
I tant.
Per tant, és un dels primers casos...
Molt interessant, això que expliques.
I, a més, és dels primers casos que la pintura influencia la literatura. Perquè normalment, fixa't que és al revés.
És al revés, sí.
És la literatura que influencia la pintura. Aquí no. Aquí hi ha aquesta influència. I després tots aquests... A mi és un pintor, Delacroix, que em va costar molt entrar-hi. Molt.
Per què?
Perquè no és fàcil. Hi ha pintors que de seguida entres, per exemple, Fra Angelico o Rafael, no? Però Delacroix és complicat. És molt complicat. I vaig tardar molt temps. Però quan hi entra, és que no s'acaba mai. És
per què no entens el que perquè... explica? No entens el missatge? No entens les metàfores? No entens la manera, el traç?
No, és una qüestió de que són hermètics. Saps? Hi ha pintors que són molt oberts i de seguida entres als seus mons. Hi ha altres que et costa molt tirar la porta, però quan la tires són meravellosos.
S'obre un univers,
per
no?
Per exemple, el Greco és d'aquests segons. I Delacroix també ho és. I quan hi he anat entrant, veig cada vegada més que és un pintor... Al principi el veia molt impostat, i ara el veig com molt lliure i molt bo.
Fantàstic. Delacroix, podem dir el primer fotoperiodista o un precursor...
Del fotoperiodisme. Periodisme de la història a l'art, sens dubte.
Doncs va, tenim aquest primer quadre, La llibertat guiant el poble, de l'any 1830. El segon quadre vinculat a la manifestació de la Diada aquesta setmana té vinculacions amb el moviment obrer. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Una obra que a mi m'ha fascinat, no la coneixia, amb l'Artur Ramon sempre descobrim obres noves, autors nous, sobretot pels profans en la matèria, com és el cas, i aquesta obra és d'un autor argentí, Antonio Berni. Què hi veiem?
Mira, Antonio Berni és un autor que va néixer 82 anys que Leo Messi a Rosario.
Ah.
És rosarino.
bueno.
I ens explicarà inclús coses aquest pintor de Leo Messi, ja veuràs.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Perquè,
en quin sentit?
Perquè, fixa't, l'he estat estudiant la biografia i ell era fill de pares italians. El pare es deia Napoleó Berni i era un sastre que havia vingut d'Itàlia, la mare també, però ell neix a Rosario. I a Rosario, en aquell moment, que jo això no ho sabia, ho he descobert ara, cap als anys 1915 o així, hi havia una colònia importantíssima catalana. Després he pensat que el Messi es troba també aquí per això. Perquè hi ha en la seva pròpia ciutat, perquè ell és molt rosarino,
sí.
A la seva pròpia ciutat
hi havia una comunitat,
hi ha una comunitat importantíssima. I és on estudia l'Antonio Berni, perquè l'Antonio Berni comença a treballar en una casa de vitralls que es deia Buixadera, que era d'un català, i després també va començar a estudiar al Centre Català de Rosario, és a dir, hi havia bastants catalans instal·lats a Rosario. I ell comença a fer aquesta pintura així, molt realista, però que després passa pel Sedàs, té una etapa molt interessant. Ell va arribar a Madrid l'any 25, coneix aquest realisme també, després passa per París, sí. Coneix l'obra d'André Lhot, i hi ha un moment de la seva carrera, quan torna a Rosario, que jo crec que s'influencia molt dels muralistes mexicans. I de Diego Rivera, de tots els grans muralistes mexicans. I aquesta obra està en aquesta línia. I veiem aquesta manifestació amb tots aquests personatges molt apilonats, amb aquests rostres
primers
diversos,
plans, eh?
Primers plans. Però fixa't que és un estil molt d'una època, és un estil molt dels anys 30, és l'estil de l'art déco, d'aquest realisme, el que deia, això ho deia molt bé el Joan Merli, el crític, el realisme fred. Quan parlava del Feliu Elías, deia el realisme fred. Doncs és això, és aquest realisme fred que després també, per exemple, a Alemanya hi ha tota la nova objectivitat, que també té aquest punt de fredor, però que en aquesta, quan em vas dir una manifestació, clar, aquesta és una obra perfecta per una manifestació. Perquè...
I aquesta fredor que tu parles i que veu d'aquesta tradició alemanya, diguéssim, clar, es reflexa amb aquestes cares desencaixades,
sí.
Tots els rostres tenen una expressió diferent, però mantenen una coherència, no? Que és aquesta desesperança, no?
És completament un món... I és com una apologia del nihilisme. És un món sense futur, molts estan mirant al cel, buscant, doncs, esperança, una mica de clemència de les situacions tan difícils com a obrers que estan passant.
I el que és interessant és veure que únicament hi ha una sola pancarta,
sí.
Al fons,
sí.
Pan y trabajo.
Sí, fixa't. És bonic, perquè només una... És un petit detall, però que ajuda molt a entendre aquesta manifestació. Fixa't l'arquitectura, també. Si ara féssim una mica d'abstracció, no et recorda el món de Quirico? Són aquestes arquitectures metafísiques que també són d'aquests anys 30 i que ajuden molt a crear aquest ambient també d'angoixa perquè és tot molt apretat, totes les figures estan...
No hi ha sortida, no,
no
hi ha sortida, no hi ha futur,
no.
I veiem homes, dones i algun infant,
sí.
En aquesta obra. Una obra molt, molt recomanable si els oients ens estan escoltant ara mateix, que agafin Google i posin la manifestació Antonio Berni 1934.
Perfecte.
Anem per la tercera proposta pictòrica que connecta, tal com dèiem, amb la manifestació de la Diada de l'11 de setembre. És aquesta i anem fins a la mare Rússia. Atenció. Ens aixequem, ens posem seriosos. Perquè,
és
clar,
és emocionant, aquesta és música.
A veure, puja, cots, puja. Omple, no?
Home, és èpic.
És èpica, sí, és èpica pura.
És pàtria pura.
És pàtria pura, això. A veure, quina obra ens has portat? Ara és d'un autor rus. És contemporani, aquest autor?
Sí, és un autor jove. És un autor que,
sí?
Té 43 anys, que es diu Alexei Belayev Gintoft. Espero haver-ho dit més o menys bé. I l'obra es diu Brothers and Sisters i explica aquesta també munió de gent. És una imatge, és una grisalla i veritablement, doncs, jo crec que que copsa molt bé l'esperit d'una
manera... Grisalla, no sé què vol dir.
Grisalla és quan és una obra sense color, només a base de grisos, de negres, de tintes sense color. I aquesta ho és, i té també un punt de sèpia, que és quan és aquest color així una miqueta...
Vintage.
Vintage, sí. Aquest és un autor que va guanyar el Premi Kandinsky, que és un premi molt important, per una obra que es deia Pàtria Filla, i que va ser molt criticat, perquè va haver tot un moviment, inclús a internet, anant contra ell, dient que el que està fent és copiar tota la iconografia del realisme soviètic.
És a dir, que no és original,
30,
no?
Que no és original, que etc. Però jo l'he portat perquè a mi em sembla que l'art sempre és un diàleg, i ell el que fa és una reinterpretació d'aquest realisme de fa 100 anys, però que es pot veure amb ulls contemporanis. I ho fa també amb unes altres tècniques i amb unes altres maneres de veure les coses.
És això que hem comentat alguna vegada, no? Que tot està inventat, no?
Clar.
És la visió que tu hi donis, no? I el plus que tu hi afegeixis per intentar reinterpretar allò que ja s'ha fet, no?
I després perquè hi ha una cosa, Mercè, que és evident, que és que l'art es fa a través de veure la tradició i absorbir-la per dir alguna cosa nova. És a dir, no hi ha ningú que neixi...
Però és molt fàcil criticar en aquest sentit, no? Això ja ho feien els impressionistes,
sí. Bueno, però és que amb l'art molta gent fa aquestes crítiques a vegades tan banals i tan poc justificades, com quan diuen, no, això del Miró ja ho pot fer el meu fill, no?
Aquestes, sí, ho pot fer
aquestes tonteries,
o amb tàpies,
això ho hem parlat altres vegades,
sí, no?
I aquesta frivolitat, i llavors aquest l'acusen, a més de nacionalista rus, i
potser voler reflotar una època fosca, no?
Sí, sí, i ell no se n'amaga, ell diu que sí, que clar, que era el moment d'esplendor de la Rus i que ell vol seguir aquesta línia, però és que està molt bé, perquè tots es miren a tots, és a dir, si no, la història l'ara està feta així, de capes que es van sobreposant, una darrere l'altra, i uns es miren als altres, i és que si no es podria... Sí, no hi ha cap creador, inclús en el món literari, no? Quan un escriptor diu, no, és que jo no llegeixo res, malament, perquè tu has de conèixer
la base,
tradició,
clar.
I has d'inspirar-te amb altres models. I
enriquir-te, no?
Clar, i amb pintura, i amb música, i amb tantes... totes les arts estan fetes d'aquesta matèria que és la pròpia tradició.
I, efectivament, aquesta obra, Brothers and Sisters, implica això, no? Aquesta massa obrera, no? Gairebé desdibuixada, amb els rostres desdibuixats, pràcticament, d'això, d'un grup de treballadors i treballadores,
sí.
No? Amb l'època de l'au comunista,
això, mira,
no?
Jo estava preparant la secció i m'estava llegint un llibre, m'està agradant molt.
Ai, que bé, veus?
Molt, 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 molt. Que és d'un autor que es diu Ramon Andrés, Pensar i caer.
Ramon Andrés,
gran musicòleg.
Gran mestre aforístic.
Sí, i un assagista excepcional. Sí. Aquest és un llibre a l'acantilado, impressionant. I el primer capítol que parla sobre el pa, la idea del pa, com ha anat al llarg de la història. Va haver un moment que vaig pensar... el que ell diu, no? Aquesta cosa de la ideologia quan es converteix en col·lectiva, per poder això del que estem parlant avui, aconseguir una sèrie d'objectius que semblen utòpics, però que quan la gent suma i s'uneix i a més doncs com es manifesta, com estem parlant, doncs a vegades aquestes muralles infranquejables s'acaben trencant.
És una mostra de tot això. Avui,
sí.
Amb l'Artur Ramon, hem repassat tres obres d'art que han tingut vinculació amb la manifestació, amb el dret a la protesta, amb el dret a reclamar, amb el dret a sortir al carrer, en tant que la manifestació de l'11 de setembre d'aquest dilluns va fer sortir tanta gent al carrer.
Clar, i una cosa que és fonamental i que els hi hem de dir als nostres oients, el dret a somiar.
El dret a somiar. Nosaltres continuarem somiant. Al suplement tenim temps per somiar fins a la 1 del migdia. Imagina't. Ens retrobem demà, Artur.
Fins demà, Mercè.